removent-se.
Bueno, pobre.
Ja, està molt bé,
home. Tian Ribas, tio.
Bon dia.
Fenomenal?
Fenomenal.
Estàs fenomenal?
Veus? Sí, sí. Faig escoles. Sí,
Bernat de Déu, molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Com bon estic?
Mira, per preguntar...
Com deia el Borges, bien o quiere que le cuente?
Doncs... O comparado con quién.
Hauríem de treure el tio ja de la taula, no? Que ja no toca, això.
Jo, aquí, no m'atreviré a fer-ho fins que Jordi Basté no ho indiqui. Clar. Aquí el Nadal s'acaba quan, quan ell diu que s'acaba.
S'acaba per la Candelera.
Sí, home, clar, si fem la versió llarga, sí. Però aquí, mentrestant,
acabo de compensar el fenomenal, tia.
Però fins quan allarga el Basté, el Nadal? Fins a l'abril, fins al...
Tira, tira.
És com el Monzó, saps? Oi, temporada de pluja i temporada de...
Ojo que ens escolta el Felipe, eh?
Sí, no,
que deu estar amb l'antena, allà on sigui.
Lola García, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
I des de Galícia, com sempre, l'Anton Lozada. Hola, Anton, bon dia.
Hola, bons dies.
Mira, avui volia començar parlant d'aquesta calor, perquè és, deia ara el Toni Aire que l'actualitat tampoc és veritat que no ens està brindant...
No és un espectacle.
Un espectacle. També ja va bé, a vegades, que aquestes dates la gent pugui descansar de segons quines...
Estàs enlluernat pel discurs que va fer el...
Parlarem, no patiu.
Va entrar a una biblioteca, finalment.
En parlarem.
Biblioteca de Catalunya. No, un gran entorn, sí.
És molt aconsegueixen, bonic. Els seus assessors d'imatge aconsegueixen fer lleig fins i tot als entorns bonics. L'any passat van fer el discurs a Empúries.
No, aquest era el de l'11 de setembre. L'any passat fèiem un col·le, a una escola de Santa
Coloma de Gramenet. Allò va ser més problemàtic perquè, clar, les alçades poden jugar una mala passada amb segons quins indrets, però el d'Empúries, que és un indret objectivament bonic, el van fer lleig, i la Biblioteca de Catalunya, que és preciosa, la van fer semblar una diapositiva d'aquelles que t'envien els boomers.
Estava molt difuminat.
Però s'inspiren amb la Casa Real Britànica, ho fan millor que la nostra.
Sí,
que la perquè teva. busquen no, la nostra.
La nostra. Sí, sí. Com la TV3, no?
Perquè busquen ubicacions dins emblemàtiques, escolta'm, com fan els inglesos, en aquest
sentit. Sí, això és fantàstic.
Des d'un punt de vista d'imatge ho fan bé.
O sigui, la Biblioteca de Catalunya és preciosa, a mi m'encanta, té unes naus precioses, però vull dir que és meritori treure la lletja.
Per semblar-se a la de la Casa Reial Britànica, que diu el Joan, faltarien uns coros pel mig, que posen estupendos, i posen unes imatges de recurs, fins i tot de diferents estaments.
Donem-los una idea l'any que ve, que posin l'Escolania de Montserrat i ja ho peten.
No, però tens raó, però el discurs del rei Felip és molt encaixat.
Molt
rònec,
és
molt antigot, sí. És a dir, però que dius, home, la monarquia ja és això, dius, no, a veure, el que diu el Joan, és a dir, hi ha una monarquia que és la britànica, que també a rònega potser no la guanya ningú, vull dir, a tradició no la guanya ningú, però té un audiovisual molt més treballat, sí. Té les xarxes socials molt més treballades, molt més modernes, molt més atractives que el que té la família reial espanyola, amb un rei Felip VI, que és molt més jove que el titular britànic. I realment,
si tothom és més jove que Carles III a l'inglès.
Sí, està com un ginjo, home.
No se li nota, a l'audiovisual no se li nota la Casa Reial Britànica, però tens raó que ahir, per exemple, clar, posar un dron dins de la Biblioteca de Catalunya, això és cosa de la realització de TV3, que hi ha professionals molt bons, i després ja el que diu el Bernat ja és la plasmació final de tot plegat, també depèn de cada institució. No?
Tot i que està bé que parlem més de la forma que del contingut.
Sí, després
estem una estona parlant només del
contingut.
Però
ja hi entrarem. Encara
l'estem buscant.
No, per res.
Lola, el contingut fa mandra.
Ni està ni se l'espera, ara que parlem de Reis.
Té gràcia.
Hi entrarem. No, una cosa que sí que vaig agrair és que no hi hagués canvi de pla. Que això fa molta angúnia quan polítics han de començar a girar-se i allò.
Saps per què?
Queda molt, molt forçat.
Perquè ho acostumen a fer, perquè respirin o puguin tallar. És a dir, que no ho hagin de fer tot una tirada, però són 9 minuts, eren el del discurs d'ahir de Pere Aragonès, 9 minuts, gràcies d'ells, d'una tirada, 9 minuts sense encallar-te en algun moment. En canvi, si te fas un tallet pel mig, sempre tens més marge per poder no equivocar-te.
A quina hora van passar?
A les 9 en punt, de 9 a 9.
Va tenir bona audiència. És a dir, clar,
un 20%.
És l'hora del TN, per tant, va tenir un 20% d'audiència.
És que abans el posaven una miqueta abans. Ara el posen a les 9 en punt i dura 9 minutets fins a les 9 i 9 minuts i empalma directament amb altres notícies.
9 minuts, és
que la primera notícia és sobre el discurs que acabem de veure a la TV.
Digues, Anton.
No, que os veo induïdos de espíritu navideño.
Por...
fa calor, eh?
No, però en general, comentarios muy positivos. Veo que os han gustado los mensajes institucionales. Hacen los sitios feos hasta bonitos. Digo, o al revés, hacen los sitios bonitos feos. No, no, el espíritu navideño... Puede que Jordi Basté no esté, pero el espíritu navideño está en Raccoon.
Oye, Antón, está Grinch.
Sin duda ninguna.
Oye, Antón, hablando de cuando termina la Navidad, ¿este hombre caballero cuándo apaga las luces de Vigo?
Pues a finales de enero.
Joder, machito, esto es quina factura que li arriba.
Sí, esto va para largo.
El año pasado las apagó el 30, bueno, ahora no recuerdo si fue el 30 o el, no sé si el 31 de enero ahora mismo, pero fue el último día de enero y parece que este año está valorando la posibilidad de prolongarlas unos días más en febrero en vista del éxito.
Hasta carnaval. La candelera es el 2 de febrero.
Yo lo que creo es que ya no debería apagarlas y dejarlas ya para el año que viene.
Ja posats.
Sí. Home, està... No? Sí. Claro, y teniendo en cuenta que las encendió el 19 de noviembre, pues vamos a ser...
Els cunyats, el cunyat de Nadal sempre diu que les llums, el més car no és mantenir-les, sinó obrir-les i tancar-les, no? Això és un gran comentari del cunyat, no?
Sí, sí. També el gran comentari, jo crec, de cunyat d'aquests dies ha estat la calor. Sí. És, també, no sé qui ho deia avui, que és una bona manera d'evitar altres temes, perquè la calor sempre... Em sembla que ho deia el Joaquim Alcacho, el comentari que ens feia a l'informatiu, que sempre és més, diguem, blanc, no?, parlar de la calor, a no ser que faci molta calor com aquests dies, en el Caral, bon dia.
Bon dia.
Això ha estat inèdit.
Sí, temperatures desbocades, en alguns casos. Sembla més aviat, mira, dimecres vam arribar, vam tenir el solstici d'hivern, no?
Porta màniga curta, eh?
Jo acostumo anar aquí a dins de recursos, no? Sí. Perquè, a més, jo acostumo a fer tardes i allà informatius tenim tot el sol de tarda que entra, que allò és un microclima que no vegis. No, però que anava a comentar, vam tenir el solstici d'hivern dimecres passat, sembla una mica que haguem tingut, exagerant, no?, però el solstici d'estiu, perquè, de fet, diumenge, dia Nadal, vam tenir fins a 26 graus, la més alta del dia, això que dèiem, una temperatura desbocada anglesa a la selva. No tot arreu hem pujat tant, i a llocs on ha fet fresqueta fins i tot, però bé, en alguns casos, déu-n'hi-do, sí.
Això havia passat alguna altra vegada?
Mira, podem anar veient ja precedents, no amb aquestes temperatures tan altes, però sí que tenim precedents ja a finals de segle passat, a finals dels 90, d'alguns Nadal, ara dic Nadals, que ja sé que no és incorrecte dir els Nadals, però vull dir Nadals, com qui diu...
Diversos Nadals.
Exacte, les primaveres vam tenir diversos Nadals, o també principis de segle, amb temperatures més altes del que tocaria. Sembla que, això ens ho explicarà millor el catedràtic Martín Vide, si és una tendència que ens hi hem d'anar acostumant, però bé, en tot cas, sembla que puguem anar cap aquí, en què, doncs, de fet, ja hem tingut una tardor, aquest cop sí, una tardor calenta, amb rècords de temperatura també octubre i novembre, i el desembre va començar amb temperatures més baixes del que tocaria. Vam començar el desembre amb fred, amb més fred del normal, però mira com sembla que l'acabem. I en tot cas això, doncs, ja ens hi anirem acostumant. També hem de dir una cosa, any 2001, per tant, ens remuntem a fa 21 anys, vam tenir una gran nevada el dia 14-15 de desembre, i després van tenir una segona quinzena de desembre amb temperatures molt baixes, amb temperatures que el dia de Nadal van baixar fins a per sota dels 15 sota zero a la plana de Vic i va fer molt de fred. Vull dir que al final també a vegades el canvi climàtic ens porta això, contrastos molt marcats. Això, com dèiem també, el vídeo ens ho pot acabar d'explicar millor, ens ho podrà explicar millor, però en tot cas hem d'anar mirant si això és una tendència a aquests Nadals més càlids del que tocaria. Allà no hi ha boira, que hi ha algunes zones amb boira on ja sabem que moltes vegades la boira, doncs, el que fa és mantenir el fred ben viu tot el dia, no?
I m'ha també semblat molt curiós una data que donaves abans, que és que aquest any també va camí de poder ser rècord de poca precipitació.
Sí, en el cas del Fabra, Observatori Fabra, aquí a Barcelona, aquest magnífic mirador que hi ha una cota 400 aproximadament de Collserola, el vessant de muntanya, no? Es veu tot el barcelonès, part del Baix Llobregat, part del Baix Maresme, barcelonès nord, doncs des d'allà dalt, amb aquestes magnífiques vistes, el que s'han trobat és que l'any passat va ser el més sec des que hi ha dades, es prenen dades del Fabra des de 1914, doncs l'any passat va ser el més sec, van ploure, ara ho dic de memòria, no sé si 325 litres per metre quadrat, el normal són uns 650, i aquest any, si l'any passat va ser el més sec, aquest any tornarà a ser el més sec, per tant batem dos rècords, si no és que acaba plovent els propers dies que no en fa pinta, doncs dos anys seguits amb rècord de precipitació, pel que fa a poca precipitació a Barcelona. Això és extrapolable segurament a gran part de Catalunya, amb algunes excepcions. I el que dèiem també abans, amb dos anys, a Barcelona, en definitiva, amb dos anys haurà plogut el que ha de ploure en un any. Per tant, la sequera, que moltes vegades no hi pensem fins que no els embassaments no comencen a baixar i no comencem a patir per l'aigua de consum domèstica o de regadiu pels pagesos, la sequera ja fa tot l'any passat i aquest any que l'estem patint al territori, i la sequera va molt més enllà dels embassaments. La pagesia la pateix, els boscos, els aqüífers, les fonts, cal que plogui, i no només pels embassaments.
Clar, aquests dies ha passat una mica aquesta doble vessant, no? Per exemple, veia un tuit que corria aquests dies d'un professor universitari, un dels experts d'aquell panell del canvi climàtic mm-hmm. internacional, que deia 25 graus per Nadal no és bon temps. Mm-hmm. Clar, se li va tirar tothom a sobre perquè, home, objectivament, per estar bé, sí que és bon temps. Però no pot ser que per Nadal faci aquesta temporada.
No, de fet, ahir el meu company, col·lega de TV3, Tomàs Molina, feia un, no sé si era ahir, feia un tuit d'aquests amb una enquesta a Twitter preguntant què creieu que això, que toca, que no toca, que bé que faci aquesta temperatura, no és, millor que no, i guanyava el que no, perquè la gent realment, jo crec que hi ha molta gent conscienciada que no és el que toca. La vegetació necessita també, els arbres necessiten un període de repòs, de temperatures fredes, vull dir, al final s'altera tot amb aquestes altres temperatures, que les vivim nosaltres, les patim nosaltres, però també les pateixen tots els ecosistemes.
Clar, és que potser una cosa és el que nosaltres entenem com... Clar, una persona com jo, per exemple, no tinc mai calor, és fantàstic que hi hagi aquesta temperatura, però entens a la vegada que no és el clima que pertoca, per tant, potser fa bon temps, però no és el clima que toca, mm-hmm. és a dir, fa un temps... agradable, però no és el clima que tocaria, no, i això crec que ho veiem tots, no? Perquè és que, a més, és el que deia l'Albert, és a dir, jo sí que m'hi he trobat aquests dies de Nadal, que parlem més del temps, i no és que sigui el recurs fàcil de l'ascensor, allò que hi ha caricatura que es fa, o que parleu els meteoròlegs, no?, habitualment, que us demana sempre tothom pel temps, perquè, sinó perquè és tema,
és notícia,
clar, és a dir, quan tenim ja tan seguides dades que són excepcionals, o dades que ens retrotreuen a principis del segle passat, per exemple, que sí, que d'acord, hi havien hagut indicadors, però vol dir que alguna cosa està passant i ja fa temps que dura això, no? És a dir, no sé si hi ha, a més, no hi ha res a l'horitzó que ens apunti que hi hagi un canvi en tot plegat.
No fa pinta.
Per cap d'any... No, jo dic que jo he llegit que aquest seria un hivern de molta pluja i que les coses en aquest sentit anirien bé. Jo no sé si no tenim un punt d'alarmisme amb tot això.
Home, les dades són inequívoques, En dos anys a Barcelona ha plogut el que hauria hagut de ploure en un any. És a dir, això és irrefutable. Tu vas a passejar, vas pels boscos, vas d'excursió i veus com està tot, o veus els sembrats ara de cereal que haurien d'estar, doncs, ja agafant color als camps, no? I veus que li costa. Sí que és veritat que fa pinta que tindrem un hivern en algunes zones més plujós del que tocaria. El que passa és que l'hivern ja acostuma a ser poc plujós, per tant, per poc que plogui, ja pot ser que l'estadística digui ha plogut més del que toca. I ja veurem, perquè el mes de març, estem parlant de pronòstics estacionals, d'aquells que s'han d'agafar amb pinces, orientatius tot just, però fa pinta que el mes de març pot ser més plujós del que tocaria, que seria una bona notícia, perquè ens hem polit ja tota la tardor, que teníem l'esperança de la tardor perquè plogués, en moltes poblacions ha plogut més a principis de mitjans de desembre, que entre setembre, octubre i novembre junts. Per tant, hem tingut una tardor eixuta, càlida, la tardor no ha plogut el que havia de ploure, ara tenim l'esperança, més que en l'hivern, en la primavera. Creuem els dits perquè la primavera que ve la cosa millori, perquè si no començarem a passar les canotes.
Jo diria que la humanitat està acostumada a una vida a la carta, a tenir-ho tot quan vol, i nosaltres havíem, d'una manera molt cínica, previst que el canvi climàtic ens arribaria quan fóssim grans, i per dir-ho així se'ns ha fet a sobre.
Clar, perquè parlem molt de l'horitzó aquest de 2100, però ja el tenim aquí.
I ens hem acostumat a veure coses que havíem vist, sobretot en la narrativa televisiva, que és experta en crisis climàtiques, i les tenim aquí. El que sobta no és la calor, el que sobta és la radicalitat entre temperatures, això ens ho he explicat sovint. No sobta que aquí faci molta calor i que, per exemple, als Estats Units hi hagin episodis de fred brutal. I a mi m'interessa sobretot pel vessant cultural de les coses, no? Potser per deformació professional. La nostra cultura està basada en els canvis de temps. És a dir, la cultura, sobretot l'europea, es basa en que hi ha una vida estacional i que el temps va passant perquè el clima canvia. I ara estem acostumats a un clima molt uniforme, a partir del qual el que passin els anys ens ha canviat aquest criteri, no? És a dir,
et despista una mica,
perquè fins i tot els nostres rituals culturals, és a dir, mengem sopa calenta a l'hivern perquè no perquè sí, sinó perquè fa fred, no? I això em sembla molt interessant. En aquest sentit, si no teniu regal de Reis per aquest any encara programat, us recomano recomano moltíssim una novel·la que ha escrit la Núria Perpinyà, magnífica escriptora de La Tribu, una escriptora que no es prodiga gaire però que és de les nostres millors, que es diu Diatomea, que és la història molt curiosa, una història distòpica d'un físic que viu al segle XXIII que arriba a la conclusió de que a partir de la qual per salvar la humanitat s'ha d'eliminar l'aigua.
Hosti.
I es proposa i aconsegueix, no ho diré al final perquè faria un spoiler i la novel·la de la Núria és fantàstica, que val la pena per evitar doncs el que ens diuen que passarà, no? La pujada del mar, les tempestes, que és millor crear una humitat alternativa i eliminar l'aigua.
Com es diu el llibre, perdona?
Es diu Diatomea.
He de fer la carta al rei, jo, encara.
I si mal no recordo, no recordo malament, està editorial La Magrana, de l'escriptora lleidatana de la Perpinyà. És una pàjara
que escriu molt bé. Però això és per gent que estigui emocionalment bé, no? Si estàs una mica allò trist o desequilibrat i tal.
I per gent que llegeixi en català, que som tres, no? Que som tres. Però està molt bé perquè hi ha discussions que és un llibre molt catàrtic perquè dius, no, això són discussions futuristes i no, són discussions que tenim ara. A part d'això, la Perpinyà parla doncs de la robotització de la societat, perquè és una societat pràcticament robotitzada, on no queda memòria, perquè tothom té màquines. Ara estem vivint l'esclat de la intel·ligència artificial.
Esperem, no? Cap aquí, la memòria es va perdent.
I molts professors estan molt espantats perquè els nanos ja no escriuen, és a dir, demanen les preguntes dels exàmens als robots i els robots les comencen a escriure molt bé, no? Doncs de tot això va aquest llibre, llegiu-lo perquè... I aquesta hipòtesi de la manca d'aigua, que ens sembla sideral, és molt hàbil, perquè tu dius, hosti, per què no? No?
Yeah.
Per què no? Aquestes coses. Està molt bé.
I amb això que també que deies dels rituals i de la desorientació, també una cosa que li ha passat a molta gent és que tu et vesteixes
el calendari.
I de cop,
segons el calendari,
i t'estàs moment de calor. No?
I fins i tot, a mi em va passar l'estiu passat, amb la calorassa que vam passar, el temps, clar, la natura ara mateix s'està venjant a nosaltres. És a dir, l'hem putejat i ara ens torna la mala llet que li hem donat. I jo fa temps que sento el clima com una cosa agressiva. I això per mi és un canvi cultural brutal. Recordes aquest estiu?
Va
ser el juliol a Barcelona, va ser una cosa espantosa. I era fins i tot... t'angoixava sortir.
I el mes de maig, van començar el mes de maig amb temperatures molt altes.
I que l'exterior... és a dir, ja vam patir 2 anys d'agorafòbia, en la qual sortir ens fotia més aviat mandra, perquè havíem passat tancats 2 anys i a l'hora de sortir el carrer anàvem desorientats. Si a sobre el clima se'ns fa una mica aliè, perdó per la negativitat, ja sé que aquests són dies de felicitat, hosti, això serà...
Jo vaig recomanar també un llibre.
Vinga,
de tot
el teu.
No, el meu és distòpic total.
No, el teu.
No, perquè és,
el teu és realista.
És una història que està molt bé, no?, sobre les conseqüències de com estem destrossant la Terra, però no és tan negativista, o sigui, al final diguem-ne que...
També serà el meu cas.
Que no és distòpica, per això que deia el Joan, que és En el corazón del bosque, jo el tinc, no sé si hi ha versió catalana, de Rata Naturae, de Jan Hegland. Està realment bé. A mi em va agradar moltíssim i està molt ben escrit. Només un apunt. Fa, quan no sé si va ser el dia Nadal, perquè sabeu que fem diaris per 2 dies i és un embolic important, però vam posar a la portada una fotografia de la platja de Barcelona fa 2 dies, que estava allà la gent doncs, celebrant el Nadal a la platja, i vaig recuperar 15 anys anteriors que havíem fet. I fa 2 anys que venim fent aquesta fotografia del dia de Nadal amb la gent a la platja. És a dir, que fa 2 anys que ens sobta que aquesta calor no és normal, no?
I aquest any especialment.
Com que cada any diem, ui, això no ha passat mai, no? És veritat que les dades donen la referència, no? Però que fa ja un parell d'anys que ens està passant, va ser molt curiós, no? Perquè recuperaves... i en anys anteriors jo recordo quan era més jove que posaven fotos de la gent esquiant, de coses així, no? És el canvi.
És molt indicatiu això que diu la Lola, que fa jo ara hi pensava, i fa molt de temps que ens estem sobtant com si fos nou una cosa que fa molt que dura, és a dir, que és això del canvi climàtic, és a dir, sí que per ser portada en un diari com La Vanguardia per Nadal té el sentit de que sigui excepcional, és allò típic de la notícia,
però ja comença a no ser notícia,
però ho és que és molt curiós això que estàs dient, perquè ho és malgrat que és reiterat, és a dir, i ens segueix sobtant, perquè clar,
la nostra memòria jo recordo doncs anar al dia de Nadal a casa dels pares, i pel camí, doncs, anar amb la brigada, i que quan va, sorties que fèiem...
Que va lligat a la tradició,
no? I això no? Ho tens a la teva memòria, clar, i no canvia.
Que és el temps que estem vivint, la tradició lliga tot, o sigui, el Pare Noel, tot plegat, que nosaltres també ens sobta quan veiem amb aquest fenomen global que estem vivint, pares noels que van en banyador, no? Mm-hmm. És a dir, perquè hi ha països que tenen la cultura...
Mar del Plata.
Que tenen aquesta cultura, però el clima no acompanya. Clar, nosaltres tenim la postal, tenim un Nadal de postal, i ara aquesta postal ens l'han canviada, no?
Però això depèn dels llocs... Digues,
Anton, ara Joan.
No, decía que nosotros, la nuestra no ha sido exactamente igual que la vuestra. Nosotros hemos tenido una, lo que llamamos una Navidad, una tromba de agua importante por una borrasca que estaba en el Atlántico y que, entre otras cosas, es la principal responsable, la torrencia de agua que caía la noche de Nochebuena de este trágico accidente del autobús en Pontevedra que se ha llevado 7 vidas humanas, ¿no? Sí hemos tenido temperaturas un poco más altas de lo normal, pero lo que hemos tenido es muchísima agua. Y, es Galicia, ya se sabe, el hecho diferencial climático, etcétera, etcétera. Ya, pero es que no es como antes. Porque hasta hace un mes estábamos al borde de la sequía. Y con los embalses y el sistema hidráulico por debajo del 30%, ¿no? Entonces lo que está sucediendo y por eso nos cuesta tanto trabajo entenderlo es que todo se ha vuelto, como lo decía antes Bernat, ¿no? Todo se ha vuelto completamente imprevisible y agresivo. Sí. El clima, y entonces estamos acostumbrados a unas secuencias que eran más o menos estables con episodios muy, muy aislados, pero en Galicia ya sabías cómo era la cosa, ¿no? Llegaba septiembre, empezaba a llover. De vez en cuando llovía, podías escoger entre llueve poco, llueve bastante o llueve mucho, ¿no? De vez en cuando algún día sin agua, hasta llegar más o menos a la altura de mayo, después venía el verano, donde podías escoger entre llueve poco o llueve casi poco o no llueve. Pero es que ahora es completamente imprevisible. En verano tuvimos una semana a finales de julio que llovió todo lo que no había llovido durante el invierno. Después, durante agosto, septiembre, octubre, prácticamente no llovió y se encendieron todas las alarmas. En noviembre hemos tenido una semana de temporal a la semana siguiente de irnos a la playa. Y ahora mismo os estoy hablando desde A Coruña y, efectivamente, yo supongo que a mediodía habrá gente en la playa, porque hoy sí que se parece a estos días que habéis pasado ahora en Cataluña, ¿no? Y yo creo que sí, esa irregularidad lo que nos está impidiendo entender lo que está pasando, ¿no? Y es la certidumbre de que, bueno, esto no es como antes. O sea, que el clima que vivimos a día de hoy, quitemos todos los sesgos que nos introduce la memoria, la nostalgia y todos los sesgos que todos introducimos al recordar épocas pasadas, ¿no? Pero es que esto se ha vuelto completamente imprevisible y completamente irregular. Y no se parece en nada a lo que estábamos acostumbrados.
I això que dius, Anton, es tradueix també, abans la Lola deia de com reflexionem sobre allò que coneixem com a actualitat, i ara tinc la impressió de que sempre s'estan celebrant cimeres pel canvi climàtic. És a dir, cada setmana hi ha una COP diferent, és a dir, quan acaba la d'Egipte ja estan en una altra. I a més, totes les notícies ja són molt previsibles, perquè sempre s'acaba la notícia i hi ha els polítics dient, bueno, escolti, aquí fem el que podem, i després surt el clàssic ecologista que diu, escolti, això és només un greenwashing i aquí no s'han arribat a acords no, substancials, sobretot per una cosa molt interessant, i és que estem exigint als països que abans eren pobres i que ara tenen processos d'industrialització com els que nosaltres hem tingut fa un segle, que facin el mateix que hem fet nosaltres, però sense contaminar.
Que frenin.
I que, a més, ho paguin. Clar. És a dir, que paguin més pasta. Llavors els diem als indis i els diem als xinos que tot el que hem fet nosaltres, com que ara nosaltres coneixem els efectes, doncs que no facin tants cotxes, que no tinguin tants ordinadors, que ho facin tot net. I clar, els indios, els xinesos diuen...
Sí, clar.
Però sigueu optimistes, jo. Primer, això no passa a tot el món, perquè el pont de la Constitució, molta gent que ens escolta el va enganxar, per exemple, al Regne Unit amb un temporal de por aquests dies. Sí, però, als Estats Units.
Sí, però una cosa no treu l'altra,
estan tenint també un temporal de por.
Sí, però al final són els extrems dels que comentava a l'Ossada, no? Són extrems.
Però escolta, si aquest canvi climàtic...
Vamos d'extremo a un extremo.
És veritat, en realitat és un aliat anti-Putin, perquè aquest bon temps, les pluges de fa uns dies enrere, el vent, tot això ha fet que tinguem un preu de la llum aquests dies de Nadal més baix que fa un any,
cosa menys,
que,
menys que era,
semblava inversemblant. Per tant, podem determinar que el canvi climàtic és anti-Putin perquè a ell li va bé que aquí estiguéssim passant molt de fred i tothom tingués la, allò, la calefacció tota
que,
pastilla
que podem,
i depenguéssim d'ell.
El que podem convindre, Joan, és que encara hi ha algú, i tu ho acabes de fer, que diu si el canvi climàtic existeix. Mm. És a dir, jo no m'imagino cap científic d'avui en dia dient, o cap tertulià, o cap opinador, o cap ésser en general, dient si el Covid existeix o si la sida existeix. En canvi, una cosa que té un absolutíssim consens en el món científic, encara hi ha negacionistes o escèptics. Home, jo no sé què més ha de passar.
No, perquè... jo no crec que sigui un tema, jo no crec que sigui un tema de ser negacionista, el que crec és que és un tema en el que aquesta idea catastrofista de que d'aquí la novel·la aquesta que explicaves tu, que sembla que estigui a punt de passar demà a la tarda, tampoc...
Hi ha molta gent que està passant putes, si em perdoneu, pel canvi climàtic. Hi ha molta gent que se sent damnificada a Amèrica Llatina, a Àfrica, hi ha hagut inundacions molt importants al Congo, que no s'ha d'atribuir tot al canvi climàtic, però ja hi ha migracions per canvi climàtic.
Home, refugiats. I l'estatus de refugiats climàtics és...
I el que diu l'Abel, que jo crec que, sobretot, jo entenc l'esforç que està fent el Joan sobrenatural ben bé, mai millor dit, per ser optimista a mig de tot el que està passant. Però jo crec que una cosa és no sé, apocalíptic, i l'altre és bàsicament assenyalar el que estem notant tots, és a dir, els efectes del canvi climàtic, ho diu bé l'Abel, independentment del clima de cada regió en cada època. És obvi que ara nosaltres podem tenir un clima i a l'altre punt del món en tindrà un altre. Això no diu que, bueno, no estem tan mal, com deia Laporta en el seu moment, no? És a dir, no, estem malament. Estem malament i és obvi, només cal veure els pols, no? Com està els nivells de l'aigua, és a dir, com està el nivell de pluges que anem registrant històricament. Estem malament, és obvi, i la mà de l'home s'ha deixat notar. Jo crec que això és un consens que, excepte Bolsonaro, potser el cosí de Mariano Rajoy, que feia estona que no sortia, però el tema és...
Donald Trump,
és a dir, són nuclis molt resistencials i molt extrems els que neguen a l'efecte del canvi climàtic. Hi és, i la mà de l'home hi és. Una altra cosa és que, com diu el Bernat, certament desespera en certa manera la dificultat per trobar-hi resposta des d'un punt de vista institucional i dels països, amb aquestes cimeres constants, que per mi en si mateixes ja són bones. És a dir, com a mínim que, que institucionalment sigui conscient la comunitat internacional que alguna cosa s'hi hauria de fer, després és obvi que sembla que anem a frustració rere frustració i ens diuen que no s'ha fet prou. Però alguna cosa sembla que es fa, tot i que si ens veiem de fa 10 anys, el canvi és brutal, perquè fa 10 anys aquestes cimeres no tenien aquesta regularitat, aquesta urgència, i els governs no es veien tan empesos a intentar fer alguna cosa davant del que jo crec que tothom entén. No?
Mira, anem a la publicitat i totes aquestes qüestions les hi plantejarem al catedràtic expert en canvi climàtic, el Javier Martín Pide.
800 quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya. Un viatge és molt més que desplaçar-se d'un lloc a l'altre. També és seure a composar una cançó o escriure històries que ens facin viatjar. Un viatge és crear una recepta única. I molts d'aquests viatges han començat amb una ampolla de Ramon Bilbao. El viaje comienza. Dissuadim lladres i ocupes. Abolim les permanències. Compartim la llengua. Protegim l'alarma catalana. La millor tecnologia de seguretat d'Europa al servei dels catalans. Ara per Nadal, 17,14% de descompte durant 6 mesos. Entra a protegim.cat i canvia una alarma catalana i de proximitat. Et protegim?
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. 2 entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, compra ara el teu cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Catalunya informa.
Ara més que mai, Consolida't. Més de 500 autònoms es podran beneficiar del programa Consolida't, finançat pel Departament d'Empresa i Treball amb més de 900.000 euros. A la web treball.gencat.cat hi trobaràs les entitats que participen en el programa i ofereixen formació i assessorament als autònoms per tirar endavant la gestió dels seus negocis. El Departament d'Empresa i Treball obre la convocatòria d'ajuts dels fons Next Generation per impulsar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants, que tindran una dotació total de 15 milions d'euros. Les subvencions són d'un màxim de 75.000 euros per establiment i es poden sol·licitar fins al 19 de gener.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts de deu del matí, com dèiem, ara estàvem parlant aquí de quina responsabilitat té el canvi climàtic en aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquí, també de quines en aquestes temperatures tan extremes per l'altra banda als Estats Units, i per fer-ho volem parlar amb el catedràtic expert en canvi climàtic, el professor Javier Martín Vide. Professor, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Miri, li començaré preguntant exactament aquesta qüestió, que de fet també és veritat que és la que sempre preguntem, que quan hi ha un fenomen extrem, quan hi ha alguna cosa que ens sorprèn, i és si aquestes temperatures de rècord estan relacionades amb el canvi climàtic.
Pues bien, yo...
Vaja.
Preu que...
Un segon, esperi, que el tornarem a trucar, si cal, per telèfon, i ho farem bé. Perquè això, com sempre...
Comencem de canvi climàtic.
Estem acostumats a...
Això n'ha de dir canvi climàtic, crisi climàtica, emergència climàtica, aquest és un debat, eh?
Sí, i no és només lingüístic, és també d'allò que diem de la predisposició de la gent. Exacte, és a dir, i a més les institucions, està bé que ho digui el Tiam, perquè les institucions entenen molt de debat sobre això, sobre el que dèiem abans, alarmisme, realisme...
Sí, el que passa és que un cop dius emergència climàtica i comences a dir-ho, deixa de ser una emergència. Ah. O sigui, incorporem...
Crisi, no? Té un altre... Un altre...
No sé si... No sé si vistis una pel·lícula que se llamava Vice Vice, que era el relato del ascenso de Dick Cheney, ¿no? Sí, la vicepresidencia de los Estados Unidos. Sí, allí se explicaba muy bien, además un hecho que es verídico, quién cambió el nombre. Porque antes no hablábamos... Perdón, de cambio climático, ¿os acordáis? Sí. Hablábamos de calentamiento global, que sonaba mucho más amenazante y mucho más agresivo. Uh-huh. Y fue la derecha republicana, las grandes corporaciones, bueno, ese típico think tank, ¿no?, ultraconservador norteamericano, el que pone en marcha un programa, digamos, una estrategia global para cambiar la denominación a cambio climático, que si os fijáis... suena mucho más neutro y mucho menos amenazante, ¿no? Hay una escena fantástica en la película en la que están todos reunidos y llegan a la conclusión de que es mucho mejor hacer el cambio y explican el razonamiento del cambio. Y de hecho, si os acordáis, ya no decimos calentamiento global, que yo creo que es mucho más potente. Porque cambio climático...
Sí, el cambio siempre parece positivo,
conectando,
¿no?
Con lo que
sí.
Bueno, acabamos de tener, antes de irnos a la publicidad, una conversación en esa dirección. Cosas... Porque la palabra cambio per se no es mala. En cambio, calentamiento global, dices, bueno, seguro que no va a ser, ¿no?
Mira, hem recuperat...
Quiero decir que no es casual. O sea, ha sido fruto de una estrategia política y con unos objetivos políticos. O sea, no es que de repente hubiéramos decidido espontáneamente cambiarlo. No.
Mayes, neutra.
No, pues quiero decir, en este caso responde a intereses muy concretos, ¿no? Que fue parte de la estrategia del negacionismo frente al calentamiento global. Y hay que reconocer que triunfó, porque nadie dice calentamiento global, todos decimos... canvi climàtic.
Miri, li pregunto al professor Martín Vide, que l'acabem de recuperar. A vostè, com a científic, li agrada referir-s'hi com a canvi climàtic, o quin terme prefereixen vostès?
Bien, ahora estamos ya en situación de emergencia climática. Es un paso más, ¿no? Hemos empezado hablando hace ya unas décadas del calentamiento global y del calentamiento en conjunto de nuestro territorio, porque la manifestación más visible era ese aumento de temperatura. Todo ello formaba parte del concepto de cambio climático, pero ahora estamos ya en emergencia climática, así lo han declarado las instituciones públicas, los centros de investigación, las universidades que se adhirieron ya hace unos años a esa declaración de emergencia climática que exige la acción urgente como toda emergencia, ¿verdad?
Uh-huh. Li començava preguntant per aquestes temperatures de rècord que hem tingut aquests dies a Catalunya. Això és normal, està relacionat amb el canvi climàtic?
Bien, es una pregunta frecuente, como decía usted antes, y la respuesta que doy es que es muy difícil establecer el vínculo, la relación causal entre el cambio climático, el calentamiento global y un episodio concreto como este de estas Navidades, estas temperaturas récord. Lo que sí que podemos afirmar ya desde el sexto informe IPCC que vio la luz en 2021, el año pasado, es que ya los episodios extremos como olas de calor en verano, este 2022 que ahora acaba ha sido terrible, como certificarán nuestros oyentes, ¿verdad? Y las lluvias torrenciales o los periodos largos de sequía, sí que podemos afirmar ya que son más frecuentes, más intensos y algunos de ellos más duraderos. Y este episodio de temperaturas récord por lo altas en esta parte de la península ibérica, pues van en línea con el calentamiento global. Por lo tanto, hasta que no hagamos un estudio de lo que llamamos atribución al cambio climático, no podremos responder de forma contundente. Pero sí que es cierto que todo apunta a que es una muestra más de esta atmósfera cada vez más variable y cada vez mostrándonos récords en todos los elementos del clima.
Ara parla d'aquesta variabilitat i d'aquests extrems, però, per exemple, abans la Lola comentava, no, que en dos anys ja hi ha hagut dues vegades en què s'han publicat com a notícia imatges de gent a la platja pel dia de Nadal. Pot ser de la mateixa manera que en lloc de ser temperatures extremes pel que fa en termes de calor, també ho puguin ser en termes de fred?
També, és a dir, los récords de temperaturas altas, particularmente lo que llamamos técnicamente las olas de calor, son cada vez, sin duda, más frecuentes y más intensos. Pero como la atmósfera no solamente está mostrando esa tendencia al aumento térmico, sino también una mayor variabilidad, no podemos descartar una filomena, ¿verdad? Ese episodio que en enero de 2021, pues produjo una ola de frío tremenda y una nevada considerable, especialmente en el centro de la península ibérica. Con lo cual, el cambio climático se traduce, se visibiliza por el aumento de la temperatura y los riesgos en esa banda alta, olas de calor, exceso de calor, con sus repercusiones en la salud humana, pero sin descartar los riesgos en la otra banda, en la banda baja, dado que aumenta, diríamos, la variabilidad de la distribución de frecuencias. Se giran, decimos técnicamente, las colas de la distribución. Muchos más episodios de calor, sin dejar de haber también algunos episodios de frío puntualmente.
I, per exemple, en el cas de Galícia, que comentava l'Anton Losada, aquestes torrentades, això també podria ser, ja sé que ens ha dit que clar, és aviat per saber exactament si podrien ser atribuïbles al canvi climàtic, però si van en la línia també d'aquesta tendència, de que aquestes torrentades també puguin ser més freqüents, més intenses, si tindria aquest possible motiu.
Sobre la lluvia tenemos más incertidumbre. La lluvia ya de entrada es muy variable. Puede estar diluviando en un barrio de la ciudad y en otro apenas caer cuatro gotas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento estadístico es más complejo. En Galicia, pues, siempre ha llovido. Probablemente estamos descubriendo que allí, entre la provincia de Pontevedra y la de La Coruña, tenemos el lugar más lluvioso de España. Hasta ahora tendríamos alguna duda si era en otro lugar de la península ibérica, ¿verdad? Siempre ha llovido en general, aunque ha aparecido sequías y sequías importantes, persistentes. Lo que sí que puede ocurrir es, tal como decía su invitado Losada, la lluvia aparece también con un carácter más variable, más irregular, menos conveniente. Si decíamos que aquí en el Mediterráneo la pluja nos aplaura, ¿no? Empieza este carácter impulsivo, compulsivo también de la lluvia aparecer incluso en un clima atlántico de lluvia regular, también aparece ya en el norte de España, en Galicia en particular. Por lo tanto, está cambiando nuestro entorno y está cambiando también las características regulares de nuestro clima. Aquellas pautas estacionales se están modificando de alguna manera y eso lo percibe ya en su propia piel el ciudadano.
I, per tant, el que acabarà passant serà, o almenys el que estem veient que acabi passant i que es pugui anar aguditzant, és aquesta sensació que passarem de l'hivern a l'estiu i de l'estiu a l'hivern sense transició?
Yo prefiero decir que el invierno se acorta claramente, claramente, con lo cual la primavera entra antes, se avanza, también lo hace el verano. En este pasado mes de mayo ya estábamos en condiciones plenamente estivales. El verano, por otra parte, se prolonga mucho, pincha claramente en el otoño, ya en el habla popular está el término veroño, ¿no?, para ese otoño falso, porque es plenamente estival el mes de septiembre, incluso octubre, y de nuevo ese verano largo hace más tardío el otoño, que pincha a su vez en el invierno. Resumiendo, un invierno más corto, un verano más largo y las estaciones intermedias equinocciales, primavera y otoño, desplazadas en el calendario. La primavera llega antes y el otoño llega más tarde de lo habitual.
Però clar, tot això seria una mica el símptoma, no? Perquè si quan ens expliquen les conseqüències que pot tenir a mitjà termini, mitjà llarg termini el canvi climàtic, és el que preocupa més és tota la qüestió de la pujada al nivell del mar, totes aquestes altres qüestions que sí que poden tenir complicacions per la vida, ja no només el fred o la calor, que evidentment també doncs, són molt nocives doncs, i per la gent doncs, que no té manera d'escalfar-se o que no té manera de refredar-se quan fa calor, però aquestes conseqüències que abans parlàvem, si són, potser les previsions són distòpiques, si no són distòpiques, per on aniria el que ens podria preocupar aquí a Catalunya, concretament?
Pues en Catalunya, en conjunto, si tuviéramos que dibujar el escenario climático a mediados de siglo, y no nos quedan tantos años para llegar al 2050, sería el de un país claramente más cálido, claramente más cálido. En Cataluña la temperatura está aumentando con una tasa de variación más elevada claramente que la media global. Esto ocurre en toda la cuenca del Mediterráneo, es lo que se llama a veces un hot spot, un área particularmente sensible. Aumenta la temperatura paralelamente a la del conjunto del planeta, pero con una tasa de aumento algo superior. Un país claramente más cálido y a su vez la lluvia tan decisiva en un país mediterráneo como el nuestro tiende a ser más escasa. Aunque fuera cayera en la misma cuantía, un lugar, una región, un país con una elevación de la temperatura y la misma lluvia va a tener más necesidades de agua, va a haber más escasez de agua, por lo tanto, un país en conjunto más seco. Y todas las demás implicaciones que conlleva el calentamiento global, como es esa subida del nivel marino al que usted aludía hace un momento, un porcentaje elevado de la población catalana y de la población mundial habitamos los litorales, las costas y el aumento del mar, por ejemplo, en Cataluña, en el conjunto, en toda la costa española, ya se estima en muy próximo a 4 milímetros, que parece muy poquito, es difícil transmitir preocupación a nuestros conciudadanos por solo 4 milímetros en un año. Cuando uno va a la playa y una ola de metro, metro y medio, la afronta claramente. Pero 4 milímetros cada año son 4 centímetros en una década, serían 2 palmos en un siglo. Y eso supone un impacto importante en nuestras playas, en los deltas, en la salinización de los acuíferos costeros, etcétera. No es poco eso, es un proceso, diríamos que inquietante.
Uh-huh. El canal.
Sí, bon dia, professor Vidé.
Bon dia, Abel, bon dia.
Un plaer saludar-te. No, jo d'entrada, una apreciació, no, una apreciació no, és un comentari sobre les dades d'aquest 2022 que estem a punt de concloure. A falta del balanç que puguem fer d'aquest desembre, que hem tingut aquestes temperatures tan altes, però també val a dir que vam començar amb més fred del que tocaria, només per posar en context també aquest any que estem a punt d'acabar. En el cas de l'Observatori Fabra, i això no és una pregunta, és un comentari, i ara sí que li voldré fer una pregunta, però d'entrada, també per això l'altre dia, per posar en context aquest any que estem a punt d'acabar. En el cas de l'Observatori Fabra, un dels observatoris, en el cas de Barcelona, amb una sèrie climàtica més llarga, dades des de 1914, hem de pensar que d'aquests 12 mesos, insisteixo, encara no tenim el balanç definitiu de desembre, però dels 12 mesos de l'any, 3 han sigut els més càlids de la història. Maig, octubre, novembre, ha sigut el maig, l'octubre i el novembre més càlid des que hi ha registres, des de 1914, en aquest observatori de Barcelona, i n'hi ha hagut 3 que han sigut juny, juliol i agost, els 3 mesos estivals climàticament parlant, que estan en segona posició. Per tant, dels 12 mesos de l'any, insisteixo, esperant el balanç d'aquest 2012, n'hi ha hagut 6 que han sigut el més càlid o el segon més càlid des del 1914. Això pel que fa a temperatures. I després, la pregunta que li trasllado, professor Vide, vostè comentava, no? En el cas del nord d'Espanya, de Galícia, sembla que s'estiguin, que és una zona tradicionalment de precipitació més continuada, més atlàntica, de clima atlàntic, més d'anar fent, sembla que, com es comentava el Lozada, doncs que potser s'estiguin acostumant a pluges més torrencials. Vostè comentava que el caràcter d'aquest Mediterrani que s'estigui traslladant també cap al vessant atlàntic de la península. En el cas de casa nostra, de Catalunya, del litoral català, de Catalunya en general, que les pluges ja acostumen a ser més torrencials, però també han tingut tradicionalment episodis, sobretot a la tardor, de borrasques que ens poden donar una pluja més pausada, més beneficiosa, més la que necessitem pel territori. Aquests episodis de pluja més de caràcter més suau, pot ser que estiguin anant a la baixa també i que ens trobem que el caràcter torrencial ja propi de casa nostra s'accentuï i que per tant tinguem menys episodis a la tardor, per exemple, de pluja més suau, més continuada com les que havien tingut tradicionalment.
Bien, son dos comentarios o dos preguntas. Sobre la primera, esos récords que se han vivido de temperatura en este 2022, la verdad es que esa acumulación es muy improbable. Es decir, 3 meses batiendo el récord propio de cada mes y otros prácticamente haciéndolo también, diríamos que lo vincula a este proceso de calentamiento global. No tengo grandes dudas, ¿no? Aunque siempre intento ser prudente en la atribución, pero es muy improbable que en un año ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? En cuanto a la temperatura. Sobre la lluvia, y yo me atrevería a decir aquí que la lluvia del norte de España, incluyendo Galicia, y en conjunto el clima de ese espacio, se está mediterranizando en ese sentido de una lluvia menos regular, más compulsiva, decíamos antes, mientras que el clima del resto de la península ibérica y de Baleares, un clima mediterráneo, se está tropicalizando, en el sentido también de que la lluvia y la temperatura en particular está adquiriendo cada vez más unos rasgos que nos aproximan al trópico. Pensemos que, por ejemplo, el día de Navidad en la ciudad de Valencia se alcanzó una máxima que superó en unas décimas los 25 grados centígrados, que en climatología, como sabe muy bien Abel, define el día de verano. Es decir, que en la ciudad de Valencia, el día de Navidad de 2022 fue técnicamente, climáticamente, un día de verano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la visión es la de que el norte de España, el norte de la península ibérica, se está mediterranizando en alguna medida, en esa lluvia más irregular, por ejemplo, y una temperatura también cada vez más elevada, mientras que el resto del territorio va camino de tropicalizarse, pensando en ese trópico, diríamos, evocador de las lluvias cortas, breves, pero intensas, y una temperatura, unas temperaturas gran parte del año suaves o muy suaves.
Sí, hola, bon dia, professor. Mira, jo a propòsit d'això que diu ara al final, jo sempre havia fet la broma històricament, com que jo sóc una persona que de tendència tinc fred i mai passo calor, sempre havia dit que en el cas de jubilar-me algun dia, cosa que també veig difícil, m'aniria a les Canàries. Amb la tropicalització que diu, aquest estiu jo vaig pensar, no cal que te'n vagi a les Canàries, que és a Barcelona i ja està, no? Això ens ho podem agafar amb humor o ens pot inquietar, cosa que pot ser compatible també, i davant del que vostè explicava ara, a mi em ve una pregunta, sobretot, tot. És a dir, és veritat, vostè diu, no hem de relacionar amb episodis concrets, sí, amb episodis extrems, però després hi ha les tendències, tendències que, pel que vostès ens apunten, totes van en una mateixa direcció i de manera sostinguda. Pregunta, els efectes que puguem tenir els humans, diguéssim, per apaivagar o per aminorar la nostra petja sobre el clima, ara a què s'enfoquen, bàsicament? A no empitjorar-ho o a mirar de fer-ne marxa enrere? És a dir, marxa enrere entenc que no n'hi ha, i bàsicament el que estem intentant ara és pal·liar els efectes que hem tingut i que seguirem tenint, malgrat tot, sobre el clima?
Pues sí, lo que se trata de hacer ahora es intentar que el calentamiento sea el mínimo posible. Yo a veces pongo la metáfora del transatlántico. Un transatlántico es una masa flotante, como sabemos, con mucha inercia en su desplazamiento. Si cuando se aproxima al puerto lleva una velocidad equivocada, un rumbo erróneo, al final no hay nada que hacer, no lo podemos detener, va a chocar contra el muelle. Pues bien, térmicamente el planeta tiene mucha inercia, no podemos cambiar su rumbo de hoy para mañana. De lo que se trata ahora es de mitigación, es decir, reducir al máximo las emisiones de esos gases de efecto invernadero que están en la raíz del problema para que el calentamiento sea el mínimo posible. Lo tenemos garantizado. Es de las pocas cosas que tenemos garantizadas para las próximas décadas, ¿no? Que la temperatura seguirá aumentando. Hay que intentar que no llegue, y me atrevería a decir aquí en el Mon Arrakú, que vamos a tocar y a sobrepasar ese primer umbral que ya nos alertaba el Acuerdo de París, que por cierto ya se han cumplido 7 años, quizá las cosas no han cambiado mucho desde aquel diciembre de 2015. Pues bien, no alcanzar el grado y medio, se decía, lo vamos a sobrepasar, estamos ya en 1,2 con respecto a un periodo de referencia en el siglo XIX, y sobre todo no llegar nunca a los 2 grados netos de calentamiento respecto a ese periodo de referencia, ¿no? Bien, es de lo que se trata, es eso. Y mientras tanto, como el país y el mundo va a ser progresivamente más cálido, hasta ese tope que esperemos que no llegue a los 2 grados, hay que adaptarse. Son las dos palabras, acciones clave: mitigación, reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación. ¿Adaptarse a qué? Adaptarse es ajustarse a unas nuevas condiciones ambientales. Deberemos ajustarnos, adaptarnos a esas temperaturas estivales tan elevadas, incluso las nocturnas. Los que vivimos en Barcelona sabemos lo difícil que es conciliar el sueño en verano, y cada vez más. Pero eso además tiene efectos en la salud pública. Las personas mayores, hemos visto, o con enfermedades crónicas, si viven además en condiciones de pobreza energética, si no disponen del aparato de aire acondicionado, o aún disponiendo de él, no pueden hacer uso por el coste que tiene la electricidad, padecen mucho, no descansan, se debilitan, y al cabo de unos días tienen que ir al hospital, y a veces desgraciadamente mueren, como han demostrado investigadores del campo de la medicina y de la biomedicina. Hablamos de noches tropicales, es un concepto ya casi en el lenguaje del ciudadano, no, noches con mínimas que superan los 20 grados, pero nos hemos quedado cortos. Hace pocos años intenté introducir, y así ha sido admitido, el término noche tórrida, que tiene vocaciones festivas, pero no es así. Son aquellas noches en que la temperatura mínima no baja de 25 grados, y estas noches afectan a la salud de nuestros conciudadanos, especialmente los más pobres, los más desfavorecidos. Por lo tanto, el calentamiento está aquí y hay que intentar adaptarse. Habrá que dar todo el apoyo sociosanitario a esas personas que padecen nuestras noches tórridas, y habrá que intentar pues también aislar las viviendas y hacer todo tipo de actuaciones para ajustarlos e intentar disminuir los riesgos para la salud.
Don Pedrera.
Sí, no, yo más que una pregunta es un comentario al fil de lo que deia el Toni, y está hablando con usted, porque claro, por un lado, usted nos cuenta todos los efectos del cambio climático, pero por otra parte, le estamos pidiendo a la gente sacrificios muy importantes, como que se cambien el coche, que se compren un coche más caro, híbrido o eléctrico, que paguen la energía más cara
porque así pues habrán menos efectos invernadero y no se utilizará carbón y no sé qué. Pero en cambio, a continuación usted nos dice que todo eso no está sirviendo para mitigar los efectos del cambio climático, con lo cual, en realidad, en el propio mensaje hay un desaliento a la opinión pública, a la que le estamos diciendo, haga usted lo que haga, parece que estemos irremisiblemente condenados al colapso, tal como a día de hoy lo contamos.
Pues bien, yo soy totalmente contrario al catastrofismo, porque en línea con lo que usted dice, el catastrofismo conduce a la inacción, y hoy de lo que se trata es de actuar. Si a una persona le decimos que no hay nada que hacer, no hará nada. De lo que se trata es, ante un panorama en el que no podemos ser optimistas tal como está el ambiente y el panorama, hemos de ser positivos, por lo menos, proactivos, en la buena línea. Es verdad que uno solo no puede resolver este problema, es un problema mayúsculo, global, y además no podemos culpabilizar al ciudadano. Todos estamos en un planeta interconectado, todos éticamente hemos de aportar nuestro granito de arena y luego hemos de exigir a los poderes públicos, a quienes nos administran, decisiones a veces drásticas. Pensábamos que iban a dejar de fumar aquellas personas en pequeños municipios donde se conocen todos, en el bar del pueblo, cuando entró en vigor la prohibición de que se hiciera, de que se fumara dentro de los locales. Pues bien, se tomó una decisión, si quieren ustedes, drástica, pero se sigue a rajatabla. Bien, en estos casos, en nuestras ciudades congestionadas, habrá que tomar algunas decisiones que no gusten a todos, pero habrá que hacerlo. Es la obligación de quienes nos administran por el bien común, ¿no? Por lo tanto, me alejo de las posturas catastrofistas. De lo que se trata ahora es de actuar todos, aunque cada uno de nosotros no pueda por sí solo resolver esta problemática, por supuesto, pero todos. También las empresas. Mis alumnos, cuando el primer día de clase de mis asignaturas en geografía o en ciencias ambientales, les pregunto qué papel tienen diferentes actores. Cuando hablo de las empresas, piensan en las grandes empresas contaminantes y siempre opinan negativamente, que su papel es, en este caso, muy malo, diríamos, ¿no? Pues bien, hay empresas que se están poniendo las pilas, algunas de forma pues puramente cosmética, ¿no? El greenwashing del que se ha citado aquí también, pero otras no. Algunas de ellas saben que sus recursos básicos pueden quedar seriamente afectados por el calentamiento. Las grandes distribuidoras de café, de chocolate, etcétera, en esos ámbitos tropicales donde se produce el cacao, el café, también las condiciones de mayor temperatura pueden afectar a los campos de cultivo o a la producción, y eso tendrá una repercusión negativa en esas empresas, ¿no? En Cataluña tenemos empresas muy consecuentes con esta problemática y se están adaptando. ¿De qué modo? Algunas están comprando tierras en lugares más elevados, algunas empresas de vinos, de vid, de cava, porque saben que las comarcas vitivinícolas tradicionales no se podrá producir una calidad de vino y una cantidad como hasta ahora. Habrá que cambiar las varietales y buscan tierras, están haciendo un esfuerzo económico, buscan tierras en el Prepirineo, en el Pirineo, donde sus técnicos saben que en pocos años tendrán las condiciones de temperatura y de humedad adecuadas para mantener una producción de calidad, ¿no? Todos estamos en el mismo carro, todos estamos en el mismo planeta y hemos de avanzar. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de actuar, y en ese sentido las posturas, catastrofistas no van en la buena dirección, desaniman, como usted intuía antes o decía antes.
Mm-hmm. Sí, però malgrat les mesures... perdó, malgrat aquest... Vostè diu que no és partidari del discurs catastrofista, però en el punt al que hem arribat ara, que parlàvem de nits tropicals, que n'hem tingut unes quantes i hem passat una calor terrible...
Tòrrides, fins i tot.
Tòrrides. Això és reversible? O a partir d'aquí ja no és reversible, aquest escalfament? Sí. Això una pregunta, i després... Hi ha molta gent interessada en el tema, afortunadament, perquè és una cosa que ens afecta a tots. I llavors li faig dues preguntes que no sé si atinaré gaire en la pregunta, però com m'estan dient, pots preguntar això? Una, primer, el tema reversible. I segon, em pregunten per quina influència tenen les erupcions volcàniques a Hawaii en el canvi climàtic o en l'escalfament global. I l'altre, per un escut tèrmic que la NASA està, ha desenvolupat per aterrar a Mart i que podria servir per protegir els boscos per evitar incendis en els boscos.
Carai, no.
Bueno, ostres, estas tres cuestiones. Sobre la reversibilidad del proceso, yo diría, respondería, encara hi som a temps. ¿De qué? De no alcanzar el umbral de los 2 grados centígrados que se entrevé, un umbral de temperatura a partir del cual se podrían desencadenar procesos muy graves o irreversibles para la vida, ¿no? Estamos a tiempo todavía, pero a costa de un esfuerzo mayúsculo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en la última COP, y en la penúltima, la de Glasgow, la 26, y esta la 27 en Egipto, en la 26, en el informe final, en el acuerdo final, se cambió simplemente una preposición en esos verbos en inglés, y en lugar de eliminar el carbón, se dijo reducción progresiva del uso del carbón. Eso fue fatal, porque el carbón, como ustedes saben, es el combustible fósil más contaminante. Bien, estamos a tiempo de no alcanzar los 2 grados. Ahora, el primer umbral, el grado y medio, en mi opinión, lo sobrepasaremos, ¿no? Pero para no llegar al crítico 2 grados centígrados, hay que hacer un esfuerzo muy grande de reducción de emisiones ahora mismo ya, en esta década, en lo que queda de década.